l'app de Ràdio Estel per Android. Busca Ràdio Estel al Google Play i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. El 17 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana volen celebrar amb tu la nit dels nostres mitjans. I serem molts, i serem tots.
Hola, ¿qué tal? Mira, soy Pachi, de Málaga, el dibujante del cartel de este año de la NIN. Os invito a participar con cariño, que estéis allí, que colaboréis, que Jesús se ha anunciado y nada, mucho ánimo. Para mí ha sido un placer colaborar con vosotros y ánimo.
El 17 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Fórmula Estel, l'Església no s'atura. Un espai amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
He sortit d'aquesta trobada amb el Papa Francesc veritablement impressionat per la seva saviesa, la seva modèstia i totes les virtuts que sabem que ell té. Si segueix parlant com ho fa, tard o aviat començaré a resar novament i tornaré a l'Església Catòlica. No estic fent broma. És una frase aquesta, com segurament tots vosaltres recordareu, del president cubà, Raúl Castro, que va visitar el Sant Pare diumenge passat en un encontre privat. Segurament aquestes conversions o aquests anuncis, si els veiem de manera superficial, pensaríem de què servirien. Benvingudes siguin les intencions de tornar, si és que cal, a l'Església Catòlica, o en tot cas d'acostar-nos al Déu que sempre ens té els braços oberts. Amb aquesta reflexió comencem avui l'Església no s'atura. Salutacions també del Toni Huguet a les vies de so. Àngel de Arriba, bona tarda, benvingut.
Què tal? Molt bona tarda.
Bé, amb l'impacte d'aquesta frase de Raúl Castro, avui parlarem de l'Església perseguida, dels testimonis de persones que pateixen la persecució o la pressió pel fet de ser cristians. Això es va viure i es va posar en escena divendres passat a Barcelona. Parlarem amb una representant d'Ajuda a l'Església Necessitada i també una altra de la Delegació de Pastoral de Joventut de Barcelona.
Sí, van ser les dues entitats que van organitzar justament aquest encontre, aquest testimoniatge, i per tant hem considerat idoni que vinguessin i que ens parlessin de com va anar la nit dels testimonis.
Reviurem la nit dels testimonis i parlarem de la feina d'acció i de pregària pels cristians perseguits. Tot seguit entrem en matèria.
L'Església no s'atura. Testimonis d'acció social per la inserció laboral.
Ens acompanyen avui Marta García, que és membre de la Junta d'Ajuda a l'Església Necessitada en la seva delegació a Barcelona. Marta García, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I també és amb nosaltres Rocío Erdmann, que és col·laboradora de la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut de Barcelona, que era l'entitat coorganitzadora, per dir-ho així, de la nit dels testimonis. Rocío Erdmann, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs, endavant, Àngel. Comencem
a plantejar qüestions, no? No, la primera pregunta que m'agradaria fer a totes dues, i a partir d'aquí feu el comentari, expliqueu una miqueta com van ser els testimonis que van intervindre. Què és el que més us va agradar? Què veu sentir? Com va estar aquesta nit?
Doncs aquest any vam tenir tres testimonis que venien de llocs ben diferents. El primer venia de Nigèria, de l'Àfrica. El segon venia d'Orient Mitjà, de l'Iraq, concretament. I el tercer, d'Àsia, de la Xina. Tots tres han presentat testimonis de persecució i també el seu testimoni personal, no? Més també de la seva vocació. En el primer cas, el de l'Àfrica, del pare Kenneth, va ser un estudiant que va arribar en pastera aquí a Múrcia, en concret, i a partir d'aquí doncs, va tot el drama, no?, d'aquesta església també d'immigrants, d'una banda, i després va explicar el tema de Boko Haram, de com viuen els cristians d'allà la seva fe, no?, amb por, però amb convicció, no?, i sabent que Crist, deia ell, compta amb nosaltres.
Perquè deu ser brutal, no?, el testimoni de quan parlen aquestes persones de la persecució real, no?, que estan visquent en el seu país. Per exemple, Rocío?
Sí, a mi el que em va impactar més potser va ser el segon, del pare Douglas, que era d'Iraq, perquè explicava d'una manera còmica una situació que impacta molt, no? I com parlàvem abans, que potser el cristià d'aquí d'Occident és un cristià descafeinat, i allà és un cristià que se la juga la vida. I ell deia, nosaltres sentíem el bombardeig i jo anava parlant més alt perquè la meva gent no sentissi això. I amb valentia, amb por, però amb valentia.
Això m'ha agradat, de descafeinat, no? O sigui, suposo que sí, no?, que és una realitat de com ens veuen ells, no?, com a cristians a nosaltres. Sí. Creieu que hi ha aquesta gran diferència?
I tant. O sigui, jo penso moltes vegades, la nostra màxima preocupació és què pensa el meu company de feina o a quina hora aniré a missa. Ostres, per la tarda em va malament. I allà se la juguen per anar a una missa. I em diu, tu t'estàs queixant de que no saps si anar-hi pel matí o per la tarda i jo me l'estic jugant perquè m'estic jugant la meva vida. Uh-huh. I això impacta molt, no? I, ostres, m'haig de replantejar moltes coses.
Sí, sí. En quina frase o moment us quedaríeu de la nit? Algú que us va destacar.
Sí, que comentava la Marta abans, no? El pare Douglas va dir, això ho expliquem perquè si nosaltres morim, qui explica què està passant? O sigui, la nostra veu amb vosaltres ha de ser l'altaveu de que està passant de veritat i que no és una cosa de notícies i de que, bueno, potser és allà. No, no, està passant en gent que pensa com tu i que creiem en el mateix. A la mateixa persona que ha donat la seva vida per nosaltres i nosaltres hem de donar la nostra vida per ell. Uh-huh. I això, dius, ostres, jo tinc la responsabilitat d'explicar això, no només de sentir-ho i, ostres, pobres. No, no, ho haig d'explicar, perquè jo ho he sentit de primera mà.
I creieu que realment sensibilitza les persones que van assistir-hi a la nit dels testimonis? Vull dir que es veu d'una manera totalment diferent quan sents aquests testimonis reals, de dir, la meva actitud com a cristià té que canviar?
Totalment, totalment. O sigui, els testimonis de primera persona fan que vegis una persona de carn i os com tu, que la pots tocar, que no són xifres, que no són imatges a la televisió, que plora com tu, que té por com tu, i ho veus que és de veritat, no? I a partir d'aquí, clar, la teva manera de veure les notícies ja no és la mateixa, no? Mm-hmm. I el que ens demanen sempre ells també, reseu per nosaltres. Sigueu el nostre altaveu, no? Sigueu la veu dels que no tenen veu i al mateix temps reseu per nosaltres, no? Som l'únic cos, o sigui, som el cos de Crist i si un membre, si la mà em fa mal, és tot el cos, no?, qui es ressent d'això.
Doncs aquesta reflexió tan pròpia de Sant Pau també ens serveix de referència per comentar altres qüestions amb Rocío Herman, de la Delegació de Joventut de Barcelona, i amb Marta García, d'Ajuda a l'Església Necessitada, també a Barcelona. Es va parlar, per exemple, del perdó, es va parlar de la disposició a perdonar, de reflectir-se en la creu de Crist, aquestes persones perseguides amb rostre i amb situacions concretes?
Sí, sobretot el sacerdot iraquià, el pare Douglas, no?, que a banda d'ell haver estat segrestat i torturat i haver perdonat, no?, els seus segrestadors, ell ara està al barri d'Ankawa, a Erbil, on en un dia van rebre, doncs, 35.000 refugiats a la seva parròquia, no? I ell parla de, bueno, perdonem tot. Perdonem tot. Com a cristians no podem transmetre a les següents generacions l'odi.
La rancúnia, l'odi, no?
Aquest és el que ens diferencia els cristians, no?
Vaig tenir ocasió de llegir una reflexió del mateix Douglas, sacerdot iraquià, on deia: el perdó no es mereix. És clar, és que si no, no seria perdó, no? No el mereixem ningú, el perdó. Sí, Àngel, perdona.
Rocío, no, no, estigues tranquil. Quina lliçó de fe ens donen aquestes persones? Quina lliçó penses tu que van rebre totes les persones que van assistir a aquesta nit de testimonis?
Jo m'ho plantejava, quan sabia que havia de venir aquí a explicar-ho, que no passa res per tenir por. S'ha de ser valent i no passa res per tenir por. És normal, és una actitud humana i que això no passa res i que igualment Déu és al nostre costat i que justament perquè és al nostre costat podem tenir por i dir-ho, que som cristians i mirar cap endavant, més enllà de tot el que pot passar, no? Que a vegades són situacions que et planteges: ostres, jo no sé si aguantaria això.
Sí, sí. Fixa't que el prefecte de la Congregació per les Esglésies Orientals, el cardenal Leonardo Sandri, ha dit concretament, no? Diu, és un escàndol. Sí, la paraula és un escàndol. La indiferència ante cristians perseguits al Mitjà Orient. Fixeu-vos, no? Vull dir, el punt que estem arribant, no? De que, curiosament, o sigui, totes aquestes persones perseguides, en contrapartida, vull dir, no li estem donant cap tipus d'importància, no? O la resta de països. Què creieu quan sentiu això? És un escàndol.
És un escàndol i el Sant Pare també ho va recollir en el seu missatge de Quaresma, no? Va parlar de la globalització de la indiferència. No? Que, bueno, com que no em toca a mi, i sembla que només quan s'apropa aquí, quan va passar, no?, a Charlie Hebdo...
Sí, sí,
a París, llavors semblava que sí que ja ens començava a importar, no? Però em sembla que durant aquell dia i el dia següent a Nigèria van morir 2.000 persones en mans de Boko Haram, no? I el ressò que va tenir la premsa per una cosa no va ser...
La mateixa,
no? El mateix, clar.
Sí, sí. Això és injust.
Aquí plantegem-nos també el paper dels mitjans de comunicació, no? A l'hora de tractar les notícies.
Certament, perquè estem en un moment on hi ha persecució, on hi ha manca de llibertat, on es viola un principi bàsic de la Declaració Universal dels Drets Humans i sembla que no hi ha hagut prou mobilització. Recentment, recordem, el Congrés dels Diputats aprovava una proposició no de llei que instava el govern a impulsar accions internacionals per denunciar la persecució dels cristians. Es van fent coses, però potser sembla que no són suficients.
Bueno, suposo perquè no és notícia. O no interessa que sigui, que
no
sigui
interessa,
notícia, no?
O els temes religiosos de vegades es defugen, no? A nivell mediàtic.
Sí, penso que no s'afronta la realitat, no? O sigui, fixeu-se, vull dir, la diferència. Me'n recordo en una homilia dels caputxins, no?, que deien la gran diferència del ressò mediàtic, doncs, de l'accident d'avió que va haver-hi als Alps, no? O sigui, que va ser gran notícia, que es va mobilitzar tothom, que, bueno, a França va posar 50.000 mitjans per recuperar els cossos, etcètera, etcètera, no? I en contrapartida estan morint milers de persones cada dia en diferents països, i això, bueno, està ahí, no?
Hi ha una desproporció. És evident que s'havien de fer coses, perquè la tragèdia dels Alps del 24 de març va ser terrible, va tocar molta gent d'aquí, però vaja, també s'han de fer en altres àmbits.
En altres àmbits.
Recordem que ens acompanyen avui Rocío Hermann, de la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, i Marta García, d'Ajuda a l'Església Necessitada de Barcelona, revivint la nit dels testimonis i parlant de cristians perseguits. Potser una pregunta general sobre la nit dels testimonis, que ja l'any passat es va fer i aquest any s'ha repetit l'experiència. Què pot aportar a la nostra societat catalana en general l'organització d'una activitat com aquesta? Doncs sembla que serà tradició, no?, cada mes de maig, si Déu vol.
Esperem, esperem.
Podem dir-ho.
Sí, aquest any, doncs això ha estat la segona edició, esperem repetir-ho l'any que ve. Sempre ho fem al voltant del 13 de maig, del Dia de la Mare de Déu de Fàtima. Nosaltres, com a Ajuda a l'Església Necessitada, estem sota la seva advocació per tot el tema que ja va anunciar la Mare de Déu a Fàtima sobre Rússia, no? Darrere tot el que quedava darrere del Taló d'Acer, que és allà on va començar la nostra institució. I la Nit dels Testimonis, doncs, té tres objectius. Primer, retre homenatge a tots aquells sacerdots, missioners o laics compromesos que han mort l'any anterior per defensar la fe, no?, a causa de la seva fe. Després, escoltar testimonis en directe i interpel·lar-nos. I en tercer lloc, doncs, fortificar la nostra fe, no? I acabar, doncs, amb una oració. Després dels testimonis, sempre acabem amb l'adoració al Santíssim, posant als peus del Senyor, doncs, tots aquests màrtirs vius o difunts.
Per tant, realitats vives, els testimonis, situacions humanament difícils, de por i confiança en Déu. Espiritualitat i realitat, una mica és el que conviu, no?, en una nit com aquesta.
Clar, són les dues potes, no?, del cristià.
Rocío, què li diries als joves que ens estiguin escoltant davant d'aquesta situació?
Perquè segur que si un jove va dubtós a una nit com aquesta, trobarà, descobrirà coses.
Per moltes.
Bueno, que és veritat que aquí no tenim la situació que tenien aquestes tres persones, però sí que tenim situacions de la universitat, del col·le o de la feina, que no podem tenir por. O sigui, podem tenir por, però no tenir por a dir-ho, sinó tenir por de no dir-ho. O sigui, les persones se sorprenen normalment quan dius quines són les teves creences. I no sempre en el mal sentit, sinó se sorprenen de dir, ostres, i ets una persona d'avui, no ets una persona arcaica. Uh-huh. I que som responsables de ser testimonis de Déu, ara, no demà passat ni ahir, sinó ara on soc. En el meu cas, estic ara a l'atur. Doncs des de la meva situació, és la meva responsabilitat transmetre la fe. En un universitari, en la seva realitat d'estudiant, transmetre la fe. En una persona que treballa, en la seva realitat de la feina, transmetre la fe. I dir-ho, i saber dir la situació que hi ha, i que és veritat, i que va la gent... Bueno, això ho diuen les notícies, no. Però és que jo he sentit un testimoni amb nom i cognom d'una persona que ha passat això. No t'estic parlant de que ho he llegit a les notícies, ho he viscut de primera persona. I això la gent potser ja és... Ostres, ja no m'està parlant d'una cosa que ha llegit, sinó que ho ha vist.
És més directe, no?
Sí.
Per tant, es toca, és com a l'atur, no?
Sí, exacte.
Que deies. O sigui, mentre tinc feina, sí, no m'entero, no? Però en el moment que m'he quedat sense feina,
sí,
em dono compte, no?, de la realitat i de la crudesa de l'atur.
De la situació.
Què significa ser cristià en Xina? Perquè
sí,
va haver un dels testimonis, no?
Sí, perquè hi havia una verge consagrada de la Xina.
El tercer testimoni, que sí que ens va demanar, doncs, moltíssima discreció, no? Mm-hmm. És una religiosa, una verge consagrada, que està aquí, teòricament, per estudiar espanyol, no? Mm-hmm. Allà, potser, la situació de la Xina és molt diferent de Nigèria o de l'Iraq. També depèn molt de les diòcesis, de la duresa del comissari del partit, uh-huh, no? En cada ciutat. I allà ho han de fer d'una manera, han de transmetre la fe d'una manera molt, molt subliminal, molt sutil, uh-huh, i sense fer soroll, no? Uh-huh. Recordem que encara hi ha bisbes i sacerdots en presó o dels que no se saben notícies.
Uh-huh. Per tant, hi ha una crua realitat a la
una
Xina.
Una crua realitat.
Recordem que a la Xina l'Església està dividida, no?, entre l'Església Catòlica de l'Associació Nacional Patriòtica i la fidel al Papa, que viu a la clandestinitat.
Que és clandestina. De fet, ella ens explicava una anècdota d'una diòcesi clandestina en què ella li va dir al sacerdot, pare, li va dir, xxxt, llámame profe.
Sí, havia...
Queda tot dit.
Tot i que hi ha molts creients de base que no són conscients, no, d'aquesta divisió. Hi ha catòlics que estan a l'Església Nacional però que es pensen que el Papa és el seu cap igualment. És a dir, una miqueta també de confusió,
clar,
entre,
bueno,
les bases.
És que és això, no?
Són catòlics igual.
Clar, són catòlics igual, clar. I vull dir que aquesta també és la funció del partit, no? Crear la confusió dins de la...
una mica la catolicitat.
Clar, dins de la pròpia Església. I això també, doncs, crea sofriment, dins de la pròpia Església, al veure's dividida.
Doncs bé, avui hem reviscut la nit dels testimonis. Àngel, volies afegir alguna cosa com
no,
a conclusió?
No, bueno, fer una miqueta l'última pregunta, la pregunta del milió. Què li diríeu a aquesta societat davant d'aquest greu problema, que és la persecució a cristians? Què li diríeu?
Hem de dir que de perseguits n'hi ha d'altres religions, també. Des d'aquí també ho hem de reconèixer i ens hem de solidaritzar amb ells, però parlem dels cristians perquè realment, actualment, estan patint molt.
Què li diríeu a la societat davant d'aquest problema?
Doncs jo li diria, primer, que això, que s'assabentin del que està passant, que les notícies que ens arriben, doncs, estan molt sesgades i que realment busquin quina és la veritat. La segona, doncs, que en les seves, dins de les seves possibilitats, que ajudin a tots aquests cristians que estan perseguits, sí, perquè els hi falta, bueno, el més bàsic per viure. I ja, de cara als creients, doncs, demanar la seva oració.
Referent a el que dius ara de l'oració, està previst per al dia 13 de maig, el dia de l'oració per als cristians.
Demà, dimecres, dia 13 de maig.
Sí, també voldria afegir que la Conferència Episcopal ha demanat que la setmana vinent, doncs, sigui una setmana d'oració pels cristians perseguits, igual que es fa aquella setmana, el mes de gener, per la unitat dels cristians, doncs la setmana vinent serà dedicada a la... pels cristians perseguits.
És la setmana que va entre la festa de l'Ascensió i Pentecostes, i al final del temps de Pasqua,
sí,
eh?
Sí, 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 sí. Bé, un temps joiós, sí, no?, sí, per resar pels cristians perseguits.
Perfecte.
Quan parlem de persecució una mica, l'interior se'ns divideix entre el sentiment humà de no voler que pateixin això i la satisfacció cristiana de veure en Crist, no?, aquesta... el reflex d'aquesta persecució. És una mica aquesta doble sensació. No és que ens agradi que ens persegueixin, però veiem en Crist el sentit d'aquesta persecució. Aquesta és una mica l'essència, aquesta, que sembla contradictòria de vegades.
Sí, sí. Doncs que veiem en el propi Crist.
Sí, sí, certament. No? Certament. Mm. Moltes gràcies avui a totes dues que ens heu acompanyat, Rocío Erdmann i Marta García. Felicitats per la feina que feu i per la nit dels testimonis de divendres passat. Fins una altra.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Àngel, ens retrobem dimarts vinent en una altra edició de les...
Sí, Déu vol.
No s'atura. Això, en la setmana de Pentecosta, ja. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Voleu aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolteu Paraules d'Amor cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per la Magda Minguet i la Rosario Santamaria. El proper dimarts, 19 de maig, parlarem de les vacances d'estiu. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
My heart beats for your Father, we thank you that your name is above every name in heaven and in earth. And we proclaim it now that your joy and your majesty will flow through us and that we will feel the power of your love, that our hearts will endear other people as they suffer and will have compassion and understanding and love our children and love our families in a way that will manifest your greatness and your glory. Lord, we want to see the country and the world change through love. And Lord, that we might overcome everything because perfect love casteth out all...
Ràdio Estel. Els oients diuen...
Em dic Oriol, visc a Xile i sóc cristià i descendent de catalans. La meva connexió diària amb Catalunya a través d'internet és Ràdio Estel. No defalliu, per molts anys.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.